Enguany es commemora el 90è aniversari de la Segona República i els actes de Sant Cugat tenen un nom, Roc Codó, alcalde republicà. Una figura important per al Sant Cugat d'avui en dia, però potser desconeguda per a molts. No és el cas de l'artista Pep Codó, net d'aquell alcalde, que avui volem conèixer una mica més. Pep Codó, benvingut a Cugat Mèdia. Fem una primera aproximació. Digui'm una paraula que pugui definir el seu avi.
Simpàtic.
Doncs aquell home simpàtic vivia al carrer Santa Maria, on tenia el negoci d'espardenyes, estava vinculat a la Unió Sant Cugatenca, feia tertúlia i arriba a ser alcalde de Sant Cugat el 1931. Havia sortit elegit regidor i el comitè republicà de l'època el nomena alcalde. Va buscar la vara a casa del llavors alcalde, l'Antoni Sallés, i proclama la república al balcó de la Casa de la Vila i penja la bandera republicana. Havia arribat a parlar d'aquest moment amb el seu avi?
De coses tan concretes no, perquè ell era un home represaliat i s'evitava parlar d'això, tot i que ell mantenia sempre un optimisme i per exemple, l'avi em va transmetre que la república, la idea de la república, era un ideal.
De fet, aquesta escena dona pas, una reelecció pel mig, a un període on posa en marxa a Sant Cugat, per exemple, un nou ajuntament, un nou edifici per la Casa de la Vila, la primera biblioteca, la primera escola pública de Sant Cugat, uns nous jutjats. Creu que la ciutat ha estat justa amb la seva memòria?
Jo crec que no, però no només amb ell, sinó també amb la colla de l'època. És a dir, ja dic, els republicans tenien la república com un ideal i una millora amb la vida, la societat, no? I això per ells era molt important. I una de les coses que van fer va ser precisament adquirir el local aquell on és ara l'antic Ajuntament de Sant Cugat per convertir-lo, adequar-lo a sigui el lloc de reunió, el consistori, perquè fins aquell moment es reunien a llocs llogats o deixats. I això va ser una millora, però conceptual. És a dir, Sant Cugat tenia l'orgull de tenir un consistori propi.
De fet, les visites d'en Macià i companys es fan sota el mandat del seu avi. Li explicava alguna cosa?
No, ja dic, ell parlava del tema aquest, de la república, d'una manera abstracta. I jo vaig captar d'aquesta manera. És a dir, no concretava històries, que les he après després, històries, vull dir, anècdotes o històries viscudes, però sí que em va transmetre això, que la república era necessària per una millora de la societat. Explicaré, per exemple, una anècdota. Una vegada el vaig veure, bueno, vaig assistir a una discussió d'ell amb una monja javeriana i ell li volia convèncer la monja de que Jesucrist havia sigut un republicà. Aquella dona devia pensar que el meu avi era ximple, però el meu avi creia de veritat, és a dir, creia que tot el que era millorable era possible gràcies a un concepte, ja dic, de república.
Tant és així que això li va costar la presó fins a dues ocasions, no? No tot va ser progrés, sinó que moltes d'aquestes qüestions, i per l'època que li va tocar viure, el van portar a la presó. La primera d'elles va ser després de la proclamació de l'Estat català, el 1934. Ell té una condemna de 6 mesos i un dia per auxiliar la rebel·lió, no? Que a vegades podríem fer alguns paral·lelismes amb la situació actual.
Sí, exacte, és molt filosòfic tot
com,
això.
Com va ser per un home com el seu avi de poble, que li agradava la tertúlia, que estava vinculat a la Unió Sant Cugatenca, aquest primer pas per la presó?
A veure, jo el record que tinc d'ell referent a aquests episodis de presó és d'un optimisme que ni jo l'entenia llavors i ara l'entenc una mica més, però em costa. És a dir, ell ja era un home gran i fet, i quan el van empresonar ell creia en els seus ideals i no el va afectar tant com jo em pensava quan era nano de com podia afectar, perquè jo m'imaginava que si algú em posava la presó a mi jo em moriria, senzillament. I ell explicava anècdotes i vivències que transmetien un cert optimisme en el futur. Era una persona, ell per exemple va estar a la presó aquesta primera vegada, però no per independentista, perquè ell era federalista. I no sé, pagaven un preu per les seves idees. que des d'aquí m'agradaria recordar el nostre company, bueno, company, vull dir, conciutadà, el Raül Romeva. M'agradaria donar-li molts ànims des d'aquí, si és possible. No sé si puc estendre'm el tema aquest.
Sí, ara sí. De seguida parlarem una mica d'aquest paral·lelisme, no? Amb la situació que va viure el seu avi i la que estem vivint aquests darrers anys a Catalunya, perquè crec que les idees tenen un pes important en aquesta situació. Però em parlava ara d'una persona que s'ho havia pres amb cert optimisme o com a mínim no havia deixat, no?, que això li marqués tant, no?, en el seu dia a dia. Tant és així que després d'aquesta... el primer moment a la presó, l'alcalde que el substitueix com a alcalde de la gestora del moment acaba sent el seu consogre.
Sí, això també és molt pintoresc. Resulta que a Sant Quat hi havia dretes i esquerres com a tot arreu. Jo tinc un avi que era d'esquerres, republicà, i un altre que era de dretes. I per què? Perquè els seus fills, una filla i el fill del Roc, es van enamorar i van acabar casant-se. Una cosa molt peculiar. Semblava una història de Capuletos i Montescos. Però jo em vaig aprendre alguna cosa de rebot, i és que algú em deia... Jo ja li deia al teu avi que el seu fill sortia amb la Massana, i això no podia ser. I en canvi l'avi deia, no, ells han de fer la seva vida. No els van reprimir, tant per part de mare com per part de pare, en absolut, i ells van fer la seva vida i van acabar casant-se.
Bueno, un bon símptoma, no?, en tot cas, de que les idees són importants, però...
De fer per ell, vull dir, sí.
Perquè vostè, quin record té exactament del seu avi?
A veure, a mi el meu avi, a part del tema polític, el record que en tinc era una persona molt creativa, imaginativa. Això ja m'ho explicaven, ja està com escrit i d'això valorat, però jo com a net sempre esperava alguna cosa sorprenent d'ell. Era el meu padrí i mai em va fer una mona comprada, me les feia ell. Però tampoc eren mones dolces, eren mones inventades. O sigui, agafava i creava un relat a partir, jo què sé, d'una barra de pa de quilo, la tallava pel mig, el buidava i feia com una caseta i a dalt m'hi posava un símbol, el que sigui, a sota dos ous de gallina pintats de color vermell. Bueno, doncs això per mi era sorprenent perquè era l'únic padrí del poble, bueno, dels que jo coneixia, que feia aquest tipus de regals, no? Vull dir, i ell, vull dir, estimulava molt la creativitat. Jo crec que amb una persona com jo, amb un nen com jo, que era més important a veure què podia fer amb un tros de paper i un tros de llapis o amb un tros de fusta, tenir un avi és molt important.
Creu que l'ha influenciat en la seva vessant artística?
Bé, jo crec que sí, per una banda, perquè vull dir, ja, jo tenia una predisposició nata, però per l'altra, ella me la va fomentar, sí. Vull dir, per exemple, quan va veure que jo era hàbil dibuixant, em va encarregar dibuixos que treia d'estampes o fotos que tenia o gravats. I un d'ells era, per exemple, del mossèn Cinto Verdaguer. Ell era un fan, que es diria ara, de mossèn Cinto. I el dibuix, el dibuixar, la creativitat per ell era molt important. El meu avi, ara rumiant-ho ara, veig que era més un home de la Renaixença que no pas un noucentista, que amb ell li hauria tocat ser un noucentista, però ell admirava, ja dic, molt el mossèn Cinto i era un home de la Renaixença, jo crec.
De fet, després d'aquest pas per la presó que comentàvem, torna a ser alcalde una altra vegada, el restitueixen d'alguna manera, i una de les primeres coses que fa és enviar un telegrama a companys, no?, per manifestar-li la seva adhesió, no?, i el seu suport. Un exemple, no?, d'idees, no?, fidels, no?, en aquest cas. Però al final és apartat per aquest perfil més moderat, no?, que ens comentava. De fet, ell arriba a dir que ell no era separatista, que era federalista.
No, era separatista, era federalista. Jo crec que aquella època ja era molt, i hauria sigut molt important perquè Espanya estava com predisposada a que hi haguessin espais federals, no com ara, que ara veig que és o tot o res. Ara em veig com una crispació que m'imagino que aquell moment, no sé si era la crispació, però, bueno, hi va ser perquè Franco es va aixecar amb la guerra. Però igual hi havia més consens, no ho sé.
Perquè, de fet, ell, quan entren a Sant Cugat les tropes franquistes, decideix quedar-s'hi. Molts dels de l'època marxen i ell es queda perquè estava convençut que no havia fet res,
clar,
no?
Sí, això sí que li sentia explicada. Jo no havia de fugir perquè si fuges estàs pensant que has fet alguna cosa malament i deia, volia demostrar que no, que estava net de cap culpa política, diguéssim, que s'atribuïa a aquella època en els vençuts, no? Però, bueno, tot i així ho va pagar. Ho va pagar amb la presó, però tampoc hi va estar tant temps com el previst. És a dir, és possible que la gent de Sant Cugat, amb el judici, testifiqués a favor d'ell. I gent de Sant Cugat, vull dir gent de dretes, que era una cosa insòlita.
Sí, consta. De fet, va passar aquesta segona estada per la presó, van ser en total 3 anys i 7 mesos, tot i que havia estat condemnat a 12 anys, més de 12 anys.
12 anys i un dia, sí.
El que d'alguna manera l'ajuda és que molts ciutadans de l'època, fins i tot de la part franquista o de les autoritats del moment, signen a favor seu, conforme ell no havia fet res i això li permet sortir de la presó. Veu similituds entre la història del seu avi i el que està passant aquests dies a Catalunya?
Oh, i tant, hi veig molt. Jo cada dia penso en la injustícia de que tinguem aquests polítics a la presó quan ells l'únic que volien fer era millorar la vida del ciutadà. No anaven en contra de ningú. Les seves idees eren optimistes i em recorda molt el que va passar l'avi. El que passa que, ja dic, vull dir, l'optimisme que ell transmetia després d'haver passat aquests anys a la presó, dubto que avui dia els hi passi aquests. I, per una banda, encoratjo a que, bueno, ja els veig molt sencers, però no diré que em fan pena, però em fan patir molt, no? Bueno, diré una idea que suposo que és escabellada, però, que es diu, però des d'aquí jo m'ofereixo anar a la presó a omplir una part del temps que hi ha de passar al Romeva. I m'agradaria que es creés una associació de gent disposades a passar un temps, no sé si legalment es pot fer, però si he de passar unes setmanes a la presó i això li descompti el Romeva, m'hi apunto. I m'agradaria que es creés aquí una associació per aquest fi.
No sé si la llei preveu això que planteja, però sí és cert que en tots dos casos, no? El compromís amb les idees els han portat al final a la presó, no? Què queda d'aquell Sant Cugat del seu avi avui dia?
No ho sé, perquè va haver un trencament tan gran, que ja dic jo mateix que sóc el net, no he pogut seguir un fil directe. És a dir, moltes coses jo les he recuperat de gran, quan he tingut més cultura, he sabut més coses, i llavors la relaciono amb l'època de l'avi. Però hi va haver una època de silenci que va correspondre a la meva infantesa molt gran. És a dir, els pares o tiets no t'explicaven coses. Vull dir, això ho hem tingut d'aprendre després. Sí que hi ha una correspondència, naturalment, i és tristíssim que hagin de passar 100 anys per estar igual, no?
Perquè vostè ha fet certa tasca de recerca del que va suposar la figura del seu avi a Sant Cugat?
No, la veritat és que no. Ja, vull dir, jo tinc apuntades les coses que em deia la meva família, però ja he dit que em deien molt poca cosa i ja fins al final potser sí que es deixaven anar una mica. Qui té molta informació és el Mota, però és amb el sentit polític, i ell, clar, m'ha passat la informació, jo n'he passat amb ell de temes més familiars, i amb això hi ha una petita biografia penjada referent a això, però ja dic, em fa més pena la gent, per exemple, el meu pare, o sigui, els fills del Roc, que no pas el mateix Roc, perquè ja dic que amb ell el veia molt sencer i molt optimista, i en canvi els fills marcats molt per la repressió de la postguerra.
Marcats com a fills de l'alcalde republicà, vol dir.
Sí.
Perquè ell va deixar la política. Una vegada va poder sortir de la presó i ja no va tornar a l'àmbit polític. També és cert que Catalunya i Espanya eren una altra cosa llavors.
No? Clar, però no va passar ni a fer la clandestinitat. O sigui, l'avi no parlava... Parlava de la república, ja ho he dit abans, com a idea, però de partits no. I ja dic que els pares no volien sentir ni a parlar. Era un tema molt trist perquè l'època que vivíem, els anys 60, vull dir, a fora d'Espanya estaven passant moltes coses i aquí estaven com amb una bassa d'oli que no passava res. Llavors els joves ens havíem de marxar i viatjar i veure coses perquè ja dic, aquí era poc estimulant, eh?
Ell, però, va continuar vinculat a la Unió, a l'activitat cultural de la ciutat, o no? Ho va deixar tot per comptar?
No, ho va deixar tot. L'únic que culturalment ell i personalment sí que em va influir a mi amb les lectures, o amb, per exemple, allò de la... I una cosa molt pintoresca, que vull dir que ho sap poca gent, no només el meu avi, sinó molts avis de l'època, quan anaven al lavabo, el que en diem el vàter, que aquella època es deia comuna, deien, vaig al Felip, ja torno. I jo no ho entenia, llavors, és allò que et deia, no?, de recuperar coses. Ara ho entenc, es referien al Borbó. Doncs, bueno, demano a la gent que continuï anant al Felip perquè tenim motius.
I altres propostes, també, de record al seu avi. Aquesta podria ser una... Ell ara té un carrer dedicat a Sant Cugat, al barri de Volpelleres, però alguna vegada s'ha parlat de posar el nom de l'antic edifici de l'Ajuntament, que es va fer sota el seu mandat, el nom de Roc Codó.
Sí, això sembla
que... Creu que seria de justícia, això?
Sí, això crec que és el que volen fer l'actual consistori, eh? Que els estic molt... Bueno, tota la família Codó, els nets... els estem molt agraïts de que hagin agafat aquesta iniciativa perquè és de justícia. Jo crec que li posaran el nom de Roc Codó a l'edifici, que és una manera de recordar. En aquests moments hi ha poca gent que el va viure, el recorda en vida, però el carrer aquell està, que posa el carrer Roc Codó, està als afores del poble i no posa tampoc Roc Codó alcalde. Vull dir, ningú sap qui era aquell. I la gent que viu allà tots són nouvinguts, per tant no els hi representa res. Però l'antic ajuntament, posar-hi el nom del Roc seria ideal.
Al marge de les idees polítiques que puguin tenir les persones, i en aquest cas els grups que tenen representació al consistori, creu que la figura del seu avi és una figura reivindicar?
No, jo crec que, a veure, no va ser tan important. Simbòlicament sí, molt important, pels moments que es va viure. Però ell com a personatge i com a polític no era tan important. Ell es presentava a les eleccions pel grup republicà, d'Esquerra Republicana, perquè era el més afable, el més estimat per la gent i era la persona, no ho sé, ideal, però una gran formació política no la tenia.
I una escultura pel Roc Codó, això s'ho ha plantejat?
Bueno, sí, he fet una proposta, suposo que tira endavant, i és posar un retrat del Roc a la façana de l'edifici, que he fet un relleu on explica que va ser alcalde i tal. Això, si es posa, serà molt important. A veure, ara... Els socialistes són tan monàrquics que ja no sé què esperar d'ells, però confio que, encara que el Roc era un republicà, es tingui reconeixement.
Això ho ha fet arribar a l'Ajuntament, aquesta proposta?
Sí, sí.
I ho han rebut bé?
Ho han rebut bé, la persona amb la que he parlat, però s'ha d'acabar de perfilar perquè si ho posem o no serà avui o demà.
Molt bé. Doncs, Pep Codó, moltes gràcies per aquesta estona de records de l'alcalde, però també de l'avi.
Clar.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.